Josep Maria Bunyol i Cati Moià són de cine.
I 41 minuts, avui la gent de cine ens porta una guia de supervivència per a l'espectador d'estiu, amb algunes de les pel·lícules i sèries més esperades que s'han d'estrenar les properes setmanes de juliol i agost. Cati Moià, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, Josep Maria Bunyol. Com estàs?
Bon dia.
Cati, plou per aquí a Mallorca?
No, que ens envieu tormenta o cosa així? Se suposa que ha de ploure, ho sé.
Crec que està venint. Mira, aquí plou. Ara ho estava mirant al radar. Està plovent cap a la zona de la Garrotxa i el Ripollès i la Catalunya Nord, cap a la zona de Girona, també tota l'àrea de Barcelona i el Maresme, i cap a la zona del Garraf també plou una mica. És a dir, que podríem dir que un 20% de Catalunya ara mateix està plena de pluja en taques vermelles.
Hola,
això vol dir, potser, fins i tot pedra.
Ho fas bé, això?
Què sembla?
De meteoròleg. M'has agradat.
L'any que ve em dedicaré a fer l'home del temps.
L'any que ve, meteocabra.
Vinga, va, que el que hem de fer és parlar de cine i ens porteu pel·lícules i sèries per passar l'estiu. I la primera es diu Happy End.
Étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Que je sois là, présent.
Et alors?
Alors, rien.
T'as un crédit considérable, Pierrot. T'es mon fils et t'es le futur patron.
De què estem parlant, Bunyol?
Doncs una pel·lícula que s'estrena, de fet, s'ha estrenat aquesta setmana, és la nova pel·lícula de Michael Haneke, es diu Happy End, coneixent a Haneke de final feliç, res de res, eh? I aquí tenim una discrepància, he de dir, eh? Perquè a la Cati li ha agradat, i a mi, que tots
no.
Dos som fans de Haneke, a mi sí, Haneke sí. Té pel·lícules que m'encanten, però aquesta trobo que no li ha sortit bé, que ha volgut tocar massa pals, massa temes, i no se n'ha sortit. Però ara la Cati us la defensarà.
A veure, Cati.
Per al·lusions.
No és la millor pel·lícula d'en Haneke, i això és una obvietat, i jo crec que la millor pel·lícula d'en Haneke ja l'hem vist. Cadascú que decideixi si és Amour, és Funny Games, és La Pianista o és qualsevol altra.
O Caixer.
O Caixer, exacte, molt bé. No és la millor pel·lícula de Haneke, però com a pel·lícula de Michael Haneke, a mi m'ha convençut bastant, perquè crec que toca els temes habituals. Sí que és cert que per jo, per exemple, qüestió de xarxes socials, de relacions de l'adolescència i la joventut, me sap greu, però crec que se li fa una mica llunyà i no ho acaba de no s'acaba d'entendre quin és el missatge que vol donar, però això també té la seva part de gràcia.
Però de què va això?
És una família, quan la van estrenar al Festival de Cannes l'any passat, que va passar per la secció oficial, la sinopsi només deia instantània d'una família burgesa europea. I és exactament això. És un patriarca, un senyor que està fart de viure, que ja no sap com ho ha de fer per deixar de viure i deixar de tenir tota aquesta família que té, que són dos fills, un home que té seus problemes i una dona que també té seus problemes, i un parell de nets, i clar, són diferents generacions i els problemes d'avui dia, des de relacions amb les xarxes socials, infidelitats, la immigració, és com tot allò que passa a una família avui dia europea, concentrat en gairebé dues hores de pel·lícula. És vera, és molt freda, és una mica difícil d'entrar-hi, però a mi, quan va acabar, me va deixar colpida i vaig estar donant-li voltes, que per jo és allò que Michael Haneke sempre te promet.
Sí. A tu, Bunyol, no et va deixar colpit.
A mi no em va deixar colpit perquè penso que fredes ho són gairebé totes les pel·lícules de Haneke i algunes ens han entrat molt. Aquí tens la sensació de déjà vu moltes vegades i jo diria que, igual que us recordeu que fa uns anys hi havia aquells recopilatoris musicals del millor de l'any, el Boom, hi havia el Boom 4,
sí.
Doncs el Happy End és com un boom del cinema de Haneke, saps? Va agafant d'aquí, d'allà, ara parlo d'immigració, d'incomunicació, de fredor a la burgesia...
Fa un remix,
és el Max Mix de Haneke Max Mix.
Només per una escena que el patriarca va pel carrer amb la cadira de rodes, llarguíssima, un paneo que fa amb ell i que s'atura a xerrar i no sents aquella conversa, només per allò i pel final, evidentment, que com bé deies no és un happy end, o sí que és un happy end estil Haneke, ja ho veurem, només per això jo crec que la pel·lícula ja val la pena veure.
Molt bé!
I pels actors, perquè Haneke torna a treballar aquí amb Isabel Huppert, amb Jean-Louis Trintignant, que ja havia
ja
coincidit
a
Amour.
Sí. I a més hi ha una clocada d'ull a la pel·lícula en aquesta coincidència mare i fill.
Sí.
Què vols dir?
De pare i filla, perdó. Que la pel·lícula com a que relaciona deixa dir que té a veure amb aquell Amour, té una connexió interna, si vau veure Amour, no va més enllà, però sí que hi ha una clocada d'ull.
Escolta, hem d'anar cap a la segona proposta, que és tot un clàssic.
You had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk.
This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation.
His team would be dead.
Yes, they would. That's the job.
Això és Missió Impossible.
Missió Impossible Fallout, la sisena pel·lícula de Tom Cruise com a Ethan Hunt, i fent servir un terme tècnic de la crítica cinematogràfica, diré que és un festival. Aquesta pel·lícula és un que està molt bé.
És pel·lícula de crispetes.
Que aneu-hi, això s'estrena la setmana que ve, el 27 de juliol, és un festival d'adrenalina. allò que ha de ser el bon cinema d'acció, que és el més difícil encara, és a dir, si ara ens hem perseguit amb cotxe, després amb un helicòpter, i cada vegada
clar,
més complicat.
El cinema d'acció està una mica poc valorat, no? Potser ens sembla una pel·lícula fàcil, potser a vegades
perquè se n'ha fet de dolent, també, eh? Però és veritat que una bona...
Ah, és veritat, quatre tiros, però... una mica de foc, una explosió i ho tenim fet.
Però, clar, una bona pel·lícula d'acció, al 90 se'n van fer moltes, eh? El Fugitivo, Speed, el primer Speed, per exemple, amb el Keanu Reeves, no? Però és que aquesta pel·lícula, a veure, la saga de Missió Impossible, que recordem que engega Brian De Palma i ha tingut directors destacadíssims, també el J.J. Abrams en va dirigir una, i ara en portem dues dirigides pel Christopher McQuarrie, que és un senyor que també us pot sonar com a guionista de Sospitoses Habituals, eh? Aquella pel·lícula del Kaiser José. I aquí amb el Tom Cruise sembla que hi ha bona entesa, de fet ja l'ha dirigit també a Jack Reacher, el guió d'aquella pel·lícula futurista amb aquell loop El dia de mañana també era d'ell, i per tant aquí trobo que s'entenen molt bé, funciona, a més ja hi ha actors habituals de la saga com el Ving Rhames, el Simon Pegg o la Michelle Monaghan, repeteix la Rebecca Ferguson que vam conèixer a l'anterior entrega, i aquí ha debutat a la saga el Henry Cavill, que és aquest noi que fa de Superman, que recordareu la història del bigoti més car de la història del cinema, perquè el Henry Cavill estava rodant la Liga de la Justícia, va haver de fer unes escenes afegides de Missió Impossible, no, al revés, ho estic dient malament, estava rodant Missió Impossible, havia de fer unes escenes afegides de la Liga de la Justícia, sí. I com que duia bigoti pel personatge de Missió Impossible, el més econòmic va ser rodar amb ell amb bigoti i esborrar-lo per les escenes de la Liga de la Justícia.
El més econòmic, sí, més que afaitar-lo, eh?
Sí, imagina't. Així és Hollywood, però de debò que us ho passareu molt bé.
És pel·lícula de dissabte a la tarda... Sí. Per anar-ho a passar bé.
O si esteu de vacances, de dimecres, dimarts, d'anar-hi cada tarda i passar-vos-ho bé.
I de repetir.
Sí.
Anem per la tercera, una de Pixar.
Did you wash your hands? With soap? Did you dry them?
What? Is this all vegetables? Who wanted all vegetables?
I did. So, are we going to talk about it?
Què és això, Cati?
Jo me sap molt de greu, però aquí ha de ser completament parcial, perquè per jo és la pel·lícula més esperada de l'estiu, per no dir de l'any.
Els Increïbles 2.
Exacte, dels Increïbles, que per jo és una de les millors pel·lícules de Pixar, aquella família de superherois que estaven frustrats perquè ja no podien exercir com a tal i havien de viure una vida normal i corrent, i hi havia aquell pare, el senyor Increïble, el recordareu, que no podia deixar de fer tot allò que volia fer. A la segona part... El punt de partida és que qui pot reiniciar la vida dels superherois és la mare de la família, cosa que delega a Bob, el senyor Increïble, a la vida domèstica, a tenir cura dels seus fills, a preparar el menjar, a ajudar-los amb les matemàtiques, a una vida molt rutinària, encara pitjor que la que veiem a la primera part. Si bé és cert que segones parts sempre generen dubtes, hem de dir que Pixar, entre Monstruos University, Cars, la saga Toy Story, sempre han demostrat que tenen molta capacitat i que només aposten per continuacions quan hi ha una bona idea, i així ho va dir Brad Bird, que ja va dirigir la primera i que ara dirigeix la segona, que quan va tenir la idea i va tenir concebut com podia, si volia allargar la primera història, ho feia, i ara arriba, dia 3 d'agost, és la cita per tots els aficionats a l'animació a Pixar, o una bona pel·lícula de superherois, perquè és el cap i la fi és això, 3 d'agost als cinemes.
Sí, però això és només per nens?
No,
va, no
això és per tota la família.
Per tothom, sempre.
Si t'està dient la Cati que per ella eres la pel·lícula de l'any.
Sí. Però la Cati té una nena dins que vol sortir. No, que hi és,
que Pixar, Josep Maria Constantino, jo crec que Pixar no tenim suficientment valorat tot el que ha fet, no per la història de l'animació, sinó pel cinema.
Per la història del cinema,
és
sí,
increïble.
Sí.
Increïble.
Jo he de dir que a mi, l'he pogut veure, a mi m'agrada més.
Ja l'has vist abans que s'estreni.
Sí, va haver-hi un passi de premsa fa unes setmanes i a mi m'agrada més la segona que la primera.
La primera?
Sí, i no t'enfadis, Cati, pel que diré. Jo trobo que la primera, de vegades, la part d'acció està massa descompensada a la pel·lícula, i la part còmica no tant, i en canvi en aquesta segona part estan molt ben trobats els moments de la família, els nens tenen més protagonisme, doncs sobretot el Jack-Jack. A mi em sembla molt més rodona la segona.
I permeten dir una cosa només, que hi apareix Edna Mode, la dissenyadora de vestuari, que ja sortia a la primera, que per això és dels millors personatges secundaris de tot Pixar. Aquella senyoreta que no feia més d'un metre d'alt.
Això
és sensacional.
És Els Increïbles 2, i ara anem per una pel·lícula que s'estrena el 24 d'agost i que va de terror feminista.
Drive me completely crazy.
No és un anunci de colònia, eh?
Què és això? Com es diu? Revenge.
Revenge. És la pel·lícula de debut d'una directora francesa, Coralie Farjat, premi a la millor direcció a Sitges. És una pel·lícula molt Sitges, però, a més, en l'època del Me Too, té el seu sentit una pel·lícula com aquesta, que ens parla d'una noia que acompanya el seu amant amb dos amics seus de cacera, La cosa tira malament, tira cap a la manada, per dir-ho així,
sí.
I quan sembla que la noia doncs ha acabat fatal, hi ha, un, com diu el seu títol, clarament una revenja de la noia, que en aquest cas no crec que es mengi en plat fred, sinó que treu fum, eh? És molt una revenja a cop calent. I realment és una pel·lícula impactant, de molta potència visual, amb uns paratges desèrtics, que és on van doncs, aquesta partida de caça a passar el cap de setmana, a passar els dies, que funciona molt bé amb un clímax passat de voltes, una mica violent, és a dir, pel·lícula per qui no us agradi la sang, no. Però sí que és veritat que té aquest punt de vista feminista del terror que moltes vegades no hem vist. Moltes vegades les dones del terror són la reina del crit, no? La scream queen, que diuen en anglès. Aquí la reina del crit fa cridar els altres.
L'has vist, Cati?
No l'he pogut veure, però sí que record que de Sitges va sortir tothom lloant i, a més, va rebre el premi a millor direcció. I jo me feia pensar, Josep Maria, fa dues setmanes parlàvem de Holiday, precisament, no? De la relació d'una dona amb un entorn i com ella també feia aquesta crítica feminista, i aquí, en canvi, és completament a la inversa, no? És com ella s'aixeca davant tot això.
Aquí agafa les regnes.
Hem parlat de pel·lícules i ara ens queda temps per parlar d'una sèrie que és la que jo estic esperant amb moltes ganes, que és la nova sèrie de Matt Groening.
You've seen the future in Futurama. You've seen the present in Springfield. So, what's the obvious third move?
The past, en vam parlar ja fa unes setmanes. Es diu, com es diu això? Disenchantment.
Sí, Disenchantment, suposo que podrem dir desencant o desencanto.
És una sèrie que passa a l'edat mitjana.
Sí, senyor. A l'edat mitjana, en un món que és Dreamland, utopia, un món medieval en decadència, amb una princesa que tenim moltes ganes de conèixer, no, Cati?
Sí, però jo crec que és en Guillem qui ens ha d'explicar aquesta sèrie.
Jo me la miraré a partir del dia 17 d'agost a Netflix, els 10 primers capítols.
Sí, te'ls podràs mirar tots de cop.
Se'ns ha acabat el temps.
Doncs escolta, que vagi bé.
La secció de cine... Un plaer, Cati Moya, des de Mallorca. Una abraçada ben forta, una ferrada, que dieu aquí.
Una ferrada molt gran per tots i gràcies.
I un plaer també, Josep Maria Bunyol.
Un petó per tots.
Un petó, vagi bé.
Adéu.